El 2005, la UNESCO va declarar el 27 de gener com a Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. I per parlar-ne, avui anirem fins a Ràdio Castellà. Allà tenim a punt l'Albert Sant Andrés. Molt bona tarda, Albert.
Bona tarda, Carme. Com bé dius, el 27 de gener es commemora l'alliberament el 1945 per les tropes soviètiques del camp de concentració i extermini nazi alemany d'Auschwitz-Birkenau. En aquest camp de concentració van ser assassinades més d'un milió de persones, majoritàriament jueves. El Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust va ser oficialment proclamat el novembre del 2005 per la UNESCO i aquest any es compleix el 81è aniversari d'aquesta data. Per parlar-ne avui tenim amb nosaltres a la Sílvia Saiz, l'arxivera municipal de Castellà. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Per refrescar una mica la memòria, no? Què recordem exactament d'aquest dia de l'alliberament?
Doncs això, l'alliberament del primer camp de concentració que va ser alliberat per les tropes soviètiques i a partir d'aquest alliberament es va saber realment què és el que passava en aquests camps. Es tenien sospites, sabia que la gent marxava cap a l'est, però no, ningú sabia què se'n feia. Sí que hi havia sospites de que la gent moria, però no de la manera en què moria, perquè pensem que, per exemple, Auschwitz és un camp en el que sí que el que és a Birkenau i altres, el camp 2 i el camp 3 d'Auschwitz, sí que hi ha fàbriques, però moltes vegades la gent que arribava a Auschwitz el mateix dia o cap de dos o tres dies eren eliminats directament. Es compta que a Auschwitz morien unes 5.000 persones al dia. Per tant, vull dir, a vegades amb el mateix vagó que arribaves no arribaves a la nit. Per tant, Auschwitz era un camp d'extermini directament.
Déu-n'hi-do, parlem, has parlat d'un milió de persones només,
sí,
a Auschwitz.
Sí, es compta que al voltant d'un milió 100.000 persones. Sí.
Déu-n'hi-do,
sí.
I això és el que s'ha agafat ara, bueno, ara l'any 2005, la UNESCO ja ho va agafar per a partir del 2006 començar a celebrar aquest dia. Sí. De la memòria. Què se celebra, què es recorda en aquest dia?
Es recorda, doncs, bàsicament el que era un camp de concentració i tot el que teòricament no es pot repetir en una guerra, no? Que era l'aniquilació de l'home per l'home, la desesperació, la mort sistemàtica de persones i el fet, doncs, això, no? De que no hi havia cap no es va respectar cap convenció ni cap acord internacional, i vull dir, la gent era tractada, doncs, això, com a ramats i com a animals, o pitjor fins i tot que animals, no? I llavors el ser el primer camp que es va alliberar, contem que per exemple Mauthausen va ser l'últim, que va ser el 5 de maig, que aquest va ser alliberat per les tropes americanes, doncs a partir d'aquí és el que hem dit abans, no? Es veu realment què és el que passava en aquests camps.
Sí, bueno, ens movem. De fet, parlàvem ara de la diferència de les xifres de la guerra, no? De les xifres de l'Holocaust a les xifres de tota la guerra. Ens movem amb unes dates de uns 12 milions de jueus, sí, assassinats, que m'explicaves ara abans de començar l'entrevista, que eren les xifres del que pròpiament es diu Holocaust.
L'Holocaust,
no?
Quan parlem d'Holocaust, l'Holocaust és jueu. Només compta les víctimes jueves. Llavors, es compta que entre tots els camps de concentració, dintre de tot el camp del sistema concentracionari alemany, van morir això, al voltant de 12 milions de jueus.
Déu-n'hi-do, sí. A banda de la resta d'altres
nacionalitats, vull dir, des d'italians, espanyols, russos, evidentment soviètics, en van morir, però a punta pala, polonesos, fins i tot alemanys mateixos, vull dir que són els que primer van anar als camps de concentració com a presoners polítics, resistents, vull dir, bueno, hi havia francesos, hi havia de tot.
És que, de fet, ens movem unes xifres entre 17 i 30 milions de morts. O sigui, és que només soviètics, les dades que aproximades, perquè al final no podem tenir unes dades gaire exactes, es parla entre 12 i 25 milions de ciutadans soviètics. O sigui, que déu-n'hi-do. Ostres, és que arribem gairebé als 30 milions d'assassinats, no?
Sí, 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 són unes xifres al·lucinants. També és veritat que els soviètics a vegades, doncs, per comptes de tancs posaven persones a davant, així de clar. Era una mica un sistema bastant...
Sí.
Posar-hi gent.
De fet, jo, una cosa que m'ha sobtat molt preparant l'entrevista és que hi ha un negacionisme amb això dels camps de concentracions, de totes aquestes morts, quan està,
sí, sí, està
ben documentat,
sí,
o sigui,
sí,
hi ha arxius, tu saps millor que ningú, no?, que hi ha arxius,
sí, sí, sí.
Tenim arxius aquí castellà, no?, d'això. Jo el que no m'explico personalment és com es pot negar una cosa així, no?
Bé, en principi, bueno, hi ha aquest revisionisme negacionista, però evidentment és evident que és totalment mentida. Vull dir, el sistema concentracionari alemany va existir,
hi ha fotos, hi ha arxius,
hi ha documents, hi ha testimonis de supervivents,
bueno, i queden als llocs físics també,
i queden als llocs físics, i llavors, doncs, evidentment, són totalment reals. A part de que havíem, per exemple, a Mauthausen, els que van sobreviure van fer un pacte entre totes, vull dir, que es va posar d'acord totes les nacionalitats, en el que teòricament ells, l'obligació del fet d'haver sobreviscut, una de les seves obligacions era explicar-ho al món, no? Perquè ells deien, és que és tan gros que quan ho expliquem ningú s'ho creurà.
Que era difícil de creure.
Era molt difícil. Llavors, clar, evidentment, quan arriben els americans veuen com estan, no? Vull dir, tant des de Auschwitz com a Mauthausen, i evidentment el que no volien, per exemple, Auschwitz i altres camps, és deixar cap rastre. Per això a Auschwitz ben bé només van trobar a uns 7.500, entre 7.500 i 8.000 deportats, perquè els altres, al voltant d'uns 60.000, se'ls van emportar amb les famoses marxes de la mort, perquè no volien deixar cap rastre. Ells comptaven que quan arribessin els soviètics ja no quedaria ningú.
Déu-n'hi-do. De fet, en aquests camps, aquí a la història local, que això ho coneixes molt bé, sí, ets especialista, vam tenir uns 5 castellarencs,
sí,
en camps de concentració.
4 a Mauthausen i una a Buchenwald.
Explica'ns una mica així breument.
Aviam, bàsicament els 5 que van anar a Mauthausen segueixen un patró que bàsicament tots els que van anar al camp de concentració de Mauthausen segueixen. S'acaba la guerra civil, creuen la frontera, van als camps d'acollida, entre cometes, del sud de França, i llavors representa que a l'esclatar la guerra el govern francès els hi dona una sèrie d'opcions per poder... Bueno, per sortir dels camps i ajudar l'exèrcit francès, ja que França, entre cometes, els havia acollit. Llavors els hi dona l'opció d'anar a la legió estrangera, que passa que molt pocs s'hi apunten, perquè la legió era considerat un lloc molt, molt dur, i a més on hi anava el bo i millor de cada casa, i molts, pràcticament ningú s'hi va apuntar. Llavors els van donar l'opció dels batallons dels batallons de marxa, però representa que estava molt vinculat a l'exèrcit francès, i com que els havien donat tan mala rebuda quan van creuar la frontera, també ho van rebutjar, i llavors el que bàsicament es van apuntar va ser a les companyies de treballadors estrangers, les CTE. Teòricament tu vinculaves la teva força de treball per la durada de la guerra, i els van portar a defensar majoritàriament la línia Maginot. Què va passar? A partir del moment en què el juny del 40 els alemanys esborren la línia Maginot, els francesos surten per cames, els espanyols es queden allà més penjats que un fuet, perquè no saben, que no coneixen l'idioma, no saben el lloc, no poden marxar al lloc. I llavors, doncs, clar, són agafats són agafats com a presoners per la Wehrmacht. Els porten a Stalags, que són camps de presoners de guerra provisionals, i a partir d'aquí resulta que clar, hi va la Gestapo els hi fa una fitxa, veuen que són espanyols i envien una nota verbal, es diu una verbal noten en alemany, al govern de Franco, i els hi diu, escolta, resulta que tenim espanyols aquí que hem agafat defensant la línia Maginot. I la resposta de Serrano Súñer és: no hay españoles fuera de España. Per tant, feu-ne el que vulgueu. A partir d'aquí, els espanyols són enviats majoritàriament al camp de Mauthausen. Els primers hi arriben el 5 d'agost del 40, i són considerats apàtrides, perquè com que Espanya representa que no els ha, vull dir, no els ha reconegut, són enviats com apàtrides. Seran espanyols, però portaran el triangle blau de pàtrida. I a partir d'aquí, doncs, bueno, els republicans espanyols estan aquí al camp de concentració de Mauthausen, evidentment són dels primers a arribar i ho passen molt malament.
Déu-n'hi-do. Ara m'estàs explicant això i jo estava fent un paral·lelisme, no, amb Minnesota, no, amb el que està passant avui dia.
Sí.
Ostres, dona por, no? Sembla que s'està perdent aquesta memòria.
Sí,
també l'hem vist a Gaza.
Sí.
I són els mateixos que van ser, bueno, això és una història ja que queda allò. S'està, sembla això, no?, que s'està perdent,
sí,
aquesta memòria.
Sí, la història sembla que sigui cíclica i es va repetint, i evidentment el que hem d'aconseguir entre tots és que es conegui, es sàpiga les raons que van portar tot això i que evidentment no es torni a repetir. Però perquè no es torni a repetir s'ha de conèixer.
Uh-huh.
I és evident que, per exemple, aquí a Espanya no es coneixia, perquè representa que molts pocs deportats van retornar, i els que es van quedar a França, doncs clar, aquí tampoc tenien una altaveu. Llavors, a part del llibre de la Montserrat Roig, que va fer una feina extraordinària, aquí a Espanya no hi va haver cap llibre, a part del contant el llibre de la Montserrat Roig, alguns testimonis. I llavors, per mi, un dels llibres que explica millor el que és l'estada en un camp de concentració, en aquest cas de Mauthausen, és el llibre de l'Amat Piniella, el Kale Reich, que és una meravella. Vull dir, amb un toc de novel·la, però molt poc, i amb noms canviats que pots identificar amb les persones reals, és un llibre que t'explica, però al 100%, el que era un camp de concentració.
Deies ara, no?, la història cíclica.
Sí.
Estem 100 anys, pràcticament, després de, sí, quan va començar tot això, i ara tenim un panorama molt semblant, no? Al final,
sí,
no sé si és falta d'educació per no haver de repetir aquests mateixos errors, no sé
s'hauria, que... Jo em sembla que amb això es passa molt de punteta, sempre s'explica, però vull dir, s'explica molt ràpid, no? De dir, bueno, sí, van haver-hi uns camps de concentració i va morir molta gent i aquí s'acaba. Llavors, jo em sembla que el que cal és que, sobretot, s'expliqui molt millor i s'expliqui i es conegui, perquè sembla que cada vegada bueno, se li dona menys importància. Això, bueno, era un afer més de la guerra, com, bueno, com altres víctimes col·laterals, però vull dir, això no van ser víctimes, això van ser assassinats clars.
I
supercontrolats.
De fet, avui dia escoltem malauradament això de que con Franco se vivia mejor aquí, no? O
sigui, sí, molts
clar, això al final és una cosa que cau pel seu propi pes, no? Perquè ja també tenim dades i és falta, no? Al final és falta d'educació, no? Perquè fins i tot a les escoles jo no recordo haver estudiat mai el franquisme a l'escola. Potser fins a la universitat no vaig llegir alguna cosa, i perquè tenia un professor que havia escrit llibres sobre el tema, però potser és aquesta falta, no?, de conèixer la nostra història.
Sí, bueno, clar, vull dir, jo també quan estudiava el franquisme era, pues, a partir, s'acaba la guerra civil i comença la dictadura i ja està, i punto,
sí,
i tot va bé, no? Tot comença a anar bé i arriba el turisme, arriba el 600 i sembla que tot, no?, el desarrollismo i l'Espanya és diferent i ja està, i tot s'arregla.
I no es parlava mai d'aquells 5 milions que van marxar, de quan la població espanyola era 17. Sí, 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 sí. Ens quedem això. Doncs Sílvia Saiz, arxivera municipal de Castellà, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres al Connectats i explicar-nos aquest Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust. Esperem que això, com parlàvem, que no s'oblidi mai.
I no es torni a repetir.
Exacte.
Gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.